A primera hora, amb Joan Trias.
L'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Sis minuts que passen de dos quarts de deu del matí. Encetem una nova hora del consumidor. Ja ho sabeu que podeu trucar-nos als telèfons del directe per dir-hi la vostra, per fer preguntes, aprofitant que és amb nosaltres la directora de l'Agència Catalana del Consum, Beth Abad. Apunteu bé al 93 409 2771 o 93 409 2772. I és que una setmana més dediquem la nostra secció de consum a repassar quines són les afectacions d'aquesta crisi sanitària del coronavirus en el món del consum. Per parlar de tot plegat i repassar alguns consells bàsics, com us deia, en aquest àmbit ja tenim via telefònica, això sí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Beth Abad. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Ara feia dies que no parlàvem, eh?
Sí, sí, contenta de retrobar-te.
Les coses del confinament, estan anant bé aquest confinament o no?
Perdona?
Deia, estan anant bé aquest confinament o no?
Home, estem treballant l'agència des de casa, i inclús el que també hem fet, que també és una primícia perquè hem començat aquesta setmana, que tenim un canal YouTube Live, on cada dia de 12 a 1 atenem en directe totes les consultes que puguin fer tots els consumidors i consumidores. Per tant, no estem presencialment a Pamplona 113, que és on tenim les nostres oficines, però sí que estem a totes les xarxes i ara amb aquest canal YouTube de consultes directes.
Vaja, que no pareu des de l'Agència Catalana del Consum.
Hem d'estar. Nosaltres som font oficial de govern, prestem un servei públic als ciutadans i ciutadanes i, per tant, ara més que mai hem de donar tot el nostre recolzament i tota la informació a tots els consumidors i consumidores del nostre país, perquè més informació, més seguretat també.
I tant. I tant. Ben, recorda'ns quines són les afectacions principals que s'han detectat des de l'agència, especialment a la prestació de serveis que s'han hagut de suspendre.
Mira, com tu bé dius, Joan, evidentment les afectacions més importants que estem assumint des de l'agència són serveis, evidentment, que s'havien de prestar durant aquestes setmanes de l'estat d'alerta i que han quedat suspesos. A quins em refereixo concretament, i és el que tenim el gruix més important de reclamacions, de consultes o reclamacions. Sobretot el transport. Transport és el top 10, per dir-ho d'alguna manera. I sobretot els vols. Però també viatges en tren, etc. Clar, cal recordar que l'estat de confinament, l'estat d'alerta, ha coincidit de ple amb Setmana Santa i ara també el pont de l'1 de maig. Val? Per tant, és el primer àmbit que ha quedat, on hi ha hagut més impacte i on tenim més consultes. El segon, també els viatges combinats, és a dir, els típics paquets turístics que inclouen diversos serveis, com els transports, l'hotel, les excursions, etc. Això nosaltres li diem viatges combinats. Aquest també ha tingut un impacte important. Les reserves d'allotjament turístics, que en la majoria de casos es fan directament per plataformes d'internet. Evidentment, clar, tots els allotjaments que estaven reservats per Setmana Santa o pel pont de l'1 de maig, també hi han hagut cancel·lacions perquè han quedat suspesos. Els espectacles, com ara els concerts, les obres de teatre, etc. Altres temes que també són motiu de moltes consultes són els serveis que es paguen per quotes, com ara les acadèmies o els gimnasos, les acadèmies d'idiomes o inclús les llars d'infants i les escoles bressols privades, que també tot allò que es paga amb quotes, no? I, finalment, els serveis o productes que ja s'havien pagat i que no s'han pogut realitzar, no? I que, com que s'havien pagat, ja s'havia fet una paga i senyal, no? I s'han hagut de suspendre, com, per exemple, un convit de noces.
Recordeu que si teniu algun d'aquests casos, sobretot com ens comentava la directora de l'Agència Catalana del Consum, sobretot pel que fa a vols i tots els transports, ens podeu trucar ara mateix al 93 409 2771, 93 409 2772, per saber quin consell heu de seguir. Parlant d'aquests consells, quins serien els consells precisament en el cas dels transports?
Mira, precisament el tema dels transports, que és el que on tenim més, com he dit, més consultes, en el cas dels viatges en tren, els viatges en tren de llarga distància, com per exemple Renfe. En aquest cas, Renfe mateix ja ha establert un mecanisme per anul·lar els viatges gratuïtament. Això pel que fa als trens de llarga distància. En el cas dels transports metropolitans, precisament l'autoritat del transport metropolità també ha anunciat que un cop s'aixequi l'estat d'alerta establirà mecanismes per poder compensar els títols de transport que no s'han pogut fer servir durant aquest temps. Per tant, trens llarga distància hi ha uns mecanismes per part de Renfe, els transports metropolitans també. En el cas dels transports aeris, aquí sí que hem de fer una menció especial, ja que les companyies aèries han cancel·lat la majoria dels seus vols. Per tant, ens trobem amb moltes companyies aèries que han cancel·lat els seus vols. Uh-huh. I en aquest cas, segons el reglament europeu, els passatgers, per tant, tots els consumidors i consumidores, tenen dret a triar entre, en primer lloc, la devolució dels diners dels bitllets, és a dir, que li retorni l'import del bitllet d'avió, o bé, que és una alternativa, acceptar un transport alternatiu. Val? Què pot passar? Si la companyia aèria no respecta aquest dret, o sigui, no respecta el dret de retorn dels diners quan tu estàs demanant a un transport alternatiu, llavors els consumidors i consumidores han de presentar una reclamació, primer a l'empresa del transport, és a dir, a la companyia, val? Ja sigui, com pot fer la reclamació? Doncs, com diem sempre, a través d'un correu electrònic, a través del seu formulari web, amb una trucada i sobretot guardar el nombre d'incidència. Si la resposta en aquest cas de la companyia aèria no és satisfactòria o tan sols ni et responen, val? Llavors el que es pot fer és omplir el nostre formulari de reclamació que trobareu, evidentment, a la nostra web de consumgencat.cat.
En aquest cas de transport aeri, en el que has fet una menció especial, ens deies que els passatgers teníem dret entre triar la devolució dels diners dels bitllets, evidentment, o bé acceptar un transport alternatiu que entenc que ens facilita l'empresa de transport aeri. La meva pregunta és, si el bitllet del transport aeri em valia 100 i el transport alternatiu, posem pel cas, en val 40 o a l'inrevés en val 120, qui abona la diferència?
No, el que la companyia aèria t'ha de respondre és, davant d'una cancel·lació, clar, hi ha un dret que ha quedat vulnerat, no? Uh-huh. Per tant, te l'ha de restituir. La companyia aèria pot fer dues coses, o tornar-te els diners, o dir, mira, com que no pots fer aquest vol, però a tu t'interessa anar a tal lloc, et poso aquest transport, que és complicat perquè hem estat d'alerta,
això
no
es
pot fer, doncs el normal és que la companyia aèria et pugui tornar els diners. Ara bé, també és cert que opcionalment la companyia aèria et pot dir, si vols no et torno els diners del bitllet d'avió, però tindràs un bitllet d'avió, que et fa una oferta o et fa una proposta de tenir un bitllet d'avió més endavant. Uh-huh. Val? Però això és opcional. És a dir, què és l'important que tots els consumidors i consumidores sàpiguen? Que en primer lloc, el dret que tu tens és que et retornin els diners. Però, opcionalment, si la companyia aèria et dona altres alternatives i a tu et van bé, ho pots acceptar, evidentment. El que no pot fer és imposar-te l'altra alternativa. Sí. Que és una mica la situació a la que la majoria de les nostres consultes o reclamacions van en aquest sentit, que algunes companyies aèries directament no et donen l'opció de retorn dels diners, sinó que ja et donen l'opció del canvi de data del bitllet d'avió.
Anem a una altra circumstància. Per exemple, què succeeix amb aquells viatges combinats que s'havien contractat i que finalment no s'han pogut fer?
Mira, aquelles persones que tenien contractat un viatge combinat, el que hem comentat abans, el viatge combinat és el paquet turístic, el que et va bitllet d'avió, l'hotel, les excursions, els sopars, etc. Si s'ha cancel·lat, o ha estat impossible fer-lo per les limitacions, evidentment, de l'estat d'alarma que estem vivint tots i totes, ja aconsellem que, en primer lloc, contacteu amb l'empresa per mirar de trobar una solució acordada. Per exemple, un canvi de dates o algun benefici extra. Si no us interessa, si no us interessa aquest acord i voleu anul·lar el contracte, aquí hi ha un petit canvi fruit de la publicació del Real Decret 11-2020, que regula específicament el tema dels viatges combinats. Primer, què hauríeu de fer? Doncs primer cal que reclameu a l'empresa sempre de manera que quedi constància. Això sempre ho diem, que quedi constància. Val? Recordem que un cop s'aixequi l'estat d'alerta hi haurà un termini màxim de 14 dies per poder fer aquestes reclamacions. Teniu, en aquest cas, teniu dret a recuperar els imports que heu pagat. Però d'acord amb el que acabo de dir, l'empresa té 60 dies a comptar des del moment de la vostra reclamació per oferir-vos una solució. Sí. Només té obligació de retornar-vos els diners dels imports quan l'empresa, o sigui, l'agència de viatges, hagi pogut recuperar també aquest import dels proveïdors. Aviam, el que vinc a dir és que en el cas de viatges combinats, només en el cas de viatges combinats, l'agència de viatges et pot retornar els diners quan tu els reclamis, sempre i quan l'agència els hagi recuperat prèviament o de les companyies aèries o dels seus proveïdors. Aquest és el canvi de regulació. Si no pot fer-ho perquè ella no ha pogut recuperar aquests diners, el que es faculten a les agències de viatges és que et donin un val perquè tu puguis utilitzar aquest servei més endavant, i si al cap d'un any tu no l'has fet servir, llavors és quan et retornarà tots aquests diners. Aquí hi ha un canvi específic només pels viatges combinats.
Més preguntes, per exemple, mira, un oient ens fa arribar aquest missatge, ens diu: jo tinc el bitllet per l'1 de juny de tornada de Sevilla a Barcelona, però no sé si es podrà viatjar o no. Què he de fer?
Mira, jo en aquest cas, en aquests casos, què estem aconsellant? Ja ho veieu que dia a dia, ahir mateix el govern de l'Estat espanyol ja va anunciar el pla en fases del post-confinament, no? Com que m'estàs parlant de l'1 de juny, el que nosaltres aconsellem en aquests moments és que fins que no s'acosti la data, de moment no fem res, perquè no sabem si a l'1 de juny hi hauran vols amb actius i, per tant, la teva situació serà una, o encara a l'1 de juny aquest vol estarà cancel·lat. Esclar, si el vol està cancel·lat i encara estem en estat d'alerta, hi ha les condicions de que tu pots demanar la recuperació dels diners d'aquest bitllet. En canvi, si tu el suspens ara, no tindràs dret a aquesta recuperació dels diners. Per tant, prudència, el que nosaltres estem aconsellant és la setmana abans que arribi l'1 de juny, en qualsevol cas, ja sabrem si podràs viatjar o no podràs viatjar.
Un altre dels casos que comentava més el de les reserves d'allotjaments turístics. Quins drets tindríem en aquest cas com a consumidors, evidentment, si no hem pogut gaudir d'aquest allotjament que havíem reservat, per exemple?
Mira, en aquest cas, si l'empresa no ha pogut, com tu bé dius, oferir-nos els serveis per la declaració de l'estat d'alarma, podem reclamar els imports que hem pagat. Val? Clar, hi ha un servei que nosaltres teníem contractat, s'ha hagut de suspendre, i per tant podem reclamar els imports. En aquest cas, també hi ha una novetat pel que fa a les reclamacions. Recordeu que sempre que parlem del tema de reclamacions, en un estat normal, no el d'alarma, tens un mes per reclamar a l'empresa. Si l'empresa al cap d'un mes no et contesta o el que et contesta no és satisfactori, pots presentar la reclamació a l'Agència Catalana de Consum o a qualsevol organisme de consum. Doncs ara, amb l'estat d'alarma, aquests terminis han canviat, però només mentre duri l'estat d'alarma. Després, quan tornem a la normalitat, tornarà tot igual. Però mentre duri l'estat d'alarma, per reclamar, ara tenim la fórmula que nosaltres anomenem 14-60-14, i ara entendreu per què. 14, perquè tens 14 dies per reclamar. Com que ara mateix els terminis estan suspesos, mentre duri aquest estat d'alarma, s'ha establert que un cop s'aixequi aquest estat d'alarma, els consumidors tindran 14 dies per reclamar. Quan s'aixequi l'estat d'alarma, tens 14 dies per reclamar. A partir del dia de la reclamació, imagina't, l'estat d'alarma s'aixeca, m'ho invento, a l'1 de juny, per tant, tu ja pots reclamar a l'1 de juny, doncs a partir de l'1 de juny comencen a comptar 60 dies, 60, perquè el consumidor i l'empresa puguin negociar una solució satisfactòria per les dues parts. Si passat aquests 60 dies no s'ha arribat a cap acord, aleshores l'empresa tindrà 14 dies per retornar-te els diners. Val? Mm-hmm. O sigui, s'acaba l'estat d'alarma. Tens 14 dies per reclamar. L'empresa i el consumidor o consumidora tenim 60 dies per poder trobar una solució. Si no hi ha solució, l'empresa té 14 dies per retornar-te els diners. I què passa si, passat aquests 14 dies, no et retorna els diners? Llavors, sí que podràs fer una reclamació a l'Agència Catalana del Consum o a l'organisme de consum del seu municipi. Sí. Val? Clar, aquesta fórmula per reclamar només és possible per tots aquells serveis que han quedat suspesos o reclamacions en el termini de l'estat d'alarma. No després. S'entén, no?
Clar.
O sigui, si se t'ha suspès un vol durant l'estat d'alarma o una quota, per exemple, aquests terminis que he dit és mentre en aquests mesos està a l'estat d'alarma. Si al mes d'octubre ja no estem a l'estat d'alarma, això ja no t'opera,
ja no
procedeix. Mm-hmm.
Ara que parlaves de quotes, també hi ha molts dubtes al voltant de serveis com, per exemple, gimnasos, cursos, menjadors escolars, és a dir, serveis que es paguen precisament per quotes. En aquest cas, què hem de fer? Perquè, és clar, si jo estic pagant la quota d'un gimnàs que no utilitzo...
Sí. Mira, en aquests casos, com tu bé dius, ens trobem que amb l'estat d'alarma és veritat que s'han deixat de prestar serveis que paguem per quotes, perquè l'empresa, evident, el gimnàs que tu posaves a l'exemple, ha tancat temporalment per la declaració d'estat d'alarma. Doncs en aquest cas, què podem fer? En primer lloc, no ens poden cobrar les properes quotes mentre duri l'estat d'alarma. I tampoc no ens poden donar de baixa si no hi ha un acord entre dues bandes. Però a canvi, i això és així, a canvi del servei no prestat, és a dir, la no utilització del gimnàs, nosaltres com a consumidors i consumidores podem acceptar d'altres compensacions com una millora de les condicions que tenim contractades o fins i tot descomptes quan ens tornin a prestar el servei. Si en aquest cas el que ens ofereix l'empresa no ens convenç o no ens interessa, sempre podem reclamar el retorn de la part proporcional de les quotes. Evidentment, en funció del temps que pensem que passem sense poder usar el servei. Sí és cert que des de l'Agència Catalana del Consum estem aconsellant que, atès que estem en una situació molt inèdita i que hi ha un impacte també econòmic molt important en el que són les petites empreses i sobretot els autònoms, en aquests casos sempre aconsellem un consum responsable però també solidari. És a dir, si es pot arribar a un acord entre les dues parts que sempre que benefici el consumidor o consumidora, però també, en aquest cas, el gimnàs, si es pot arribar a un acord, molt millor que demanar el retorn dels diners, sempre que sigui possible,
A més, hi ha consumidors que potser havien pagat, no sé, per algun producte o servei que finalment no s'ha pogut prestar o havien avançat pagues i senyals. Què poden fer en aquests casos?
Doncs mira, pel que fa als productes o serveis que s'hagin pagat o les quantitats donades, com tu dius, per avançat, és a dir, les pagues i senyal, què cal saber? Doncs, en primer lloc, si l'establiment o l'empresa està en disposició de proporcionar-nos el producte, imagina't, l'empresa ens pot proporcionar aquest producte o ens pot donar el servei, però som nosaltres, els que decidim renunciar-hi, pel que sigui, llavors podríem perdre les quantitats pagades per avançat en concepte de paga i senyal. Val? Nosaltres, en aquest cas, també aconsellem que contractem amb l'establiment per mirar d'arribar a un acord. Val? Però aquesta és una situació, L'empresa ens ho pot donar, però som nosaltres que renunciem. Doncs aquí no recuperaríem la paga i senyal. Altra cosa és que l'empresa hagi tancat, per l'estat d'alarma i, per tant, com que tancat, no ens pot oferir el producte o el servei. Aleshores, nosaltres sí que podem anul·lar aquest contracte i demanar el retorn dels diners. I, com hem dit, en aquest cas, per fer la reclamació, hauríem de seguir el procediment que he comentat abans dels 14-60-14. Ara bé, també torno a incidir en el que comentàvem abans. Sempre en la situació que estem vivint en aquests moments, aconsellem contactar amb l'empresa i buscar acords pactats, és a dir, fer arribar aquest acord entre nosaltres i l'empresa per sortir-ne tots guanyats.
Ens queden pocs minuts, Bet, i no volia deixar de preguntar-te perquè fa poca estona parlàvem amb Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISCREP, i també li preguntava una mica per al cas dels jutges, a través de que fa pocs dies el Telenotícies de TV3, de la televisió pública d'aquest país, que per cert, dit sigui de pas, fa meravellosos reportatges, doncs explicava el cas dels jutges, que se'ls està acumulant moltíssim la feina, i a sobre els hi vindrà totes aquestes reclamacions que molta gent farà per evitar-se tant volum de feina als jutges, per evitar-se tot el temps que pot durar un sol cas, perquè hi haurà molt acumulat, és millor passar abans per l'Agència Catalana del Consum, m'entenc?
Sí, mira, precisament jo també vaig veure el reportatge i és cert, nosaltres, tu ho saps, i a més, a través de tots els programes que estem fent amb vosaltres, a Ràdio Estel, sempre diem que des de l'Agència Catalana del Consum tenim dos instruments molt importants per poder defensar el dret de les persones consumidores, que és la mediació i l'arbitratge. Són dos instruments que resolen aquest tipus de conflicte de manera directa, àgil i, a més, gratuïta, i eviten que haguem d'anar posteriorment, que haguem d'anar directament a la via judicial. Doncs ara, més que mai, té molt sentit tot el que sempre estem parlant, Joan, de la mediació i l'arbitratge.
Sempre.
Davant d'un col·lapse, com pot haver-hi, de l'administració de justícia, i per resoldre reclamacions de petites quanties, que no deixa, en totes les reclamacions en l'àmbit del consum són la majoria d'elles, la immensa majoria d'elles són petites quanties. Si es poden resoldre, evidentment, a través de la mediació i l'arbitratge, que recordo, és molt més àgil i a més és gratuït, doncs el que apel·lem en aquests moments i el que reclamem i demanem és que s'adrecin a l'Agència Catalana del Consum, que apostin per la mediació i per l'arbitratge quan sigui possible per resoldre aquests petits conflictes i així evitar col·lapsar molt més l'administració de justícia, que com tu bé has comentat i com ja es va deixar palès en el reportatge, estarà completament col·lapsat un cop sortim d'aquest estat d'alarma. Què et vinc a dir? El que havíem anat demanant durant cada un dels teus programes, ara més que mai creiem que és molt oportú i necessari, perquè al cap i a la fi l'Agència Catalana del Consum està per defensar el dret de les persones consumidores d'una manera directa, àgil i també gratuïta. I tenim aquests instruments per donar resposta i per cuidar i vetllar pels nostres drets.
I tant. Escolta, on que voleu més informació, al web consum.gencat.cat, busqueu @consumcat a Instagram, Twitter, a Facebook, a totes les xarxes socials, ara també a YouTube, de 12 a 1 del migdia, també donant resposta a tots els dubtes. Bet Abad, directora de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon confinament.
Esteu fent, i perquè també ens ajudeu a arribar a tots els consumidors i consumidores, estar al seu costat i donar-los seguretat.
Sempre ho intentem. Una abraçada molt gran.
Igualment.
Fins la propera. Pocs segons i ja arribarem a les 10 del matí. De seguida, Mercè Raga, que ens porta les notícies, i després s'hi posa Sergi Mas amb els seus 50ers. Fins demà a les 8. Adéu-siau.